Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia i bon matí. No tan fred dimecres amb sol, estones entrenyinat per núvols prims i vent relativament càlid de component sud.
Bon dia, és dimecres i és 8 de març. Avui és el dia de la dona treballadora. No oblidem que no passi com amb tantes altres dates assenyalades que acaben sent una celebració comercial. Avui no celebrem res, avui reivindiquem. No es tracta de felicitar les dones, es tracta d'exigir el paper que mereixen a la societat. Tampoc és dia d'aprofitar per fer promoció del negoci. Aquelles frases tan escoltades com avui, 8 de març, entrada lliure per a totes les dones, o les 20 primeres que vinguin al nostre local tindran una copa gratis. No, avui tampoc és dia de fer el purple washing, que se n'hi diu ara, allò tan típic de les grans corporacions de fer servir aquesta data per netejar la imatge sota uns principis que no se segueixen els 364 dies restants de l'any. Avui reivindiquem. De fet, ara també ja parlo com a home, potser la millor opció és estar callats i cedir el nostre espai per a les dones i la seva visibilització. Doncs, dit això, comencem. Comencem saludant a la nostra redacció, Maria Alzina, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
M'he quedat a gust, però necessitava començar el supermatí així. Sí. Anirem parlant també, perquè tenim una entrevista preparada i encarada cap a aquest.
I a més, totes les activitats que ja el vaig empordar. O sigui, ja vam fer una mica de prèvia ahir, però avui també seguirem explicant una mica les activitats que hi ha.
Exacte, anirem una mica veient què és, com es viu aquest 8M a la nostra comarca. També saludem a la Paula Brinés. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, com estàs?
Molt bon dia.
Amb la redacció saludada anem a conèixer els titulars més destacats de la jornada. Palafrugell commemora el Dia Internacional de les Dones amb la lectura d'un manifest, el visionat de curs feministes i una flash mob. Ferran.
Les activitats per commoure el 8M a Palafrugell comencen avui a les 12 del migdia amb la lectura del manifest institucional des de l'Ajuntament. Però també es ballarà una flash mob avui a un quart de 8 del vespre a Plaça Nova i el divendres s'organitzarà el quart sopar de dones, entre moltes altres activitats.
Els pagesos de Pals indignats i angoixats per les restriccions per la sequera, Maria.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha activat ja la fase d'excepcionalitat a 224 municipis de Catalunya. Aquesta situació afecta a 11 localitats del Baix Empordà. Hi ha restriccions que afecten directament a la població, als comerços i a la indústria, però un dels col·lectius que s'ha vist més afectat per aquesta situació d'excepcionalitat són els pagesos.
Ryanair ofereix 29 rutes aquest estiu des de l'aeroport de Girona, potenciant el Regne Unit en detriment d'Itàlia.
Tot i que la companyia no donarà a conèixer la planificació definitiva fins d'aquí a unes setmanes, a través de la seva web Ryanair ven bitllets a 29 destinacions des de Vilobí d'Onyar. Si això es manté, suposarà un descens en relació a l'estiu de l'any passat, quan van operar-ne 32.
Palamós preveu finalitzar l'ampliació de la deixalleria municipal abans de l'estiu. Paula Brinés.
Les obres a càrrec de l'empresa Tallers Vidal Amill, l'única empresa que es va presentar a la licitació, tenen un pressupost d'aproximadament 400.000 euros i s'han executat en dues fases per no cessar l'activitat de la dependència municipal en cap moment.
Projecten una nova pista esportiva coberta al Mas Mascort de Palafrugell, Ferran.
L'objectiu és que serveixi com a espai perquè els alumnes de l'escola Barceló i Mates hi facin educació física i com a pista d'entrenament pels equips del municipi. És l'alternativa que s'ha trobat després de descartar fer aquest mateix projecte al pati de l'escola. La previsió és que els procediments administratius per construir-lo comencin entre el març i l'abril.
8 i 4 minuts. Es desestima la demanda per usurpació de la marca Taxis Palamós, Paula.
La magistrada ha considerat que no hi ha infracció de marca ni tampoc s'ha produït competència deslleial i ha absolt el demandant, també taxista del municipi de Palamós. La sentència sobre la possible col·lisió entre els dominis no significa que hi hagi una infracció marcària. Davant que Taxis Palamós és un terme genèric i l'únic que li atorga un caràcter distintiu és la imatge gràfica registrada.
I acabem ja amb els titulars. Vetusta Morla serà cap de cartell del Festival Ítaca 2023, Anna.
La banda madrilenya actuarà a l'Estartit el pròxim 24 de juny. Serà l'únic concert que el grup farà a Catalunya amb entrades disponibles per aquest 2023. L'actuació serà en el marc de l'Ítaca Sant Joan, que omplirà la platja de música durant dues nits. Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir al web del festival.
Tot seguit és moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Dia de sol, però el cel tampoc el veurem del tot blau, és així?
Doncs encarem una jornada de dimecres en general en temps assolellat, però serà un sol estones entrenyinat per núvols prims i un cel no del tot net. Un dels protagonistes del dia serà el vent de component sud-sud-oest, un garbí que ho farà amb força entre feble i moderada i que porta un aire relativament més càlid. Ahir, de fet, el termòmetre es va disparar al migdia amb valors de més de 18 graus al Baix Empordà i a Torroella de Montgrí es van assolir els 20 graus de màxima gràcies a aquest aire més càlid. Demà ens creua un front entre migdia i nit, molt poc actiu, i ens deixarà alguns núvols més de cara a la tarda. Com a molt podria arribar a deixar alguna tímida gota al vespre, però en general no esperem precipitació al Baix Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És moment ara de sentir el comentari d'opinió que avui ens porta Dolors Bassa.
Ja tornem a ser 8M. És el dia que quasi tothom és feminista. Des de la gran part de dones que surten al carrer per reivindicar allò que manca per una igualtat efectiva, aquells homes que avui en parlen per fer costat a les companyes, o tots els mitjans de comunicació d'arreu del món que escriuen continguts editorials per donar suport a la jornada reivindicativa de les dones. Sempre diem que aquests bons desitjos expressats avui no es poden quedar a un únic dia a l'any i que la reivindicació del 8 de març hauria de ser els 365 dies i de manera permanent. Però malauradament encara som molt lluny de la paritat i el desequilibri continua sent gran. Les discriminacions i la violència estructural de la nostra normalitat impacten tots els àmbits de vida de les dones. I així ho demostren les dades recollides en el darrer informe Les dones a Catalunya 2022, que ha presentat aquesta setmana l'Institut Català de la Dona de la Generalitat. Amb mirada històrica pel pas del temps, clar que cal admetre que l'avenç hi és. No és el mateix el que vivien les nostres àvies empordaneses que nosaltres, però la millora continua sent a passes lentes. Per exemple, la discriminació de gènere, la manca d'equitat, la bretxa salarial, la bretxa disponibilitat en la llar, el sostre de vidre i el terra enganxós o la violència de gènere en són una evidència encara avui dia. Les decisions a nivell de polítiques públiques de gènere van ben encaminades. Noves lleis, com la de la paritat, decretada ahir pel govern de l'Estat, o la possibilitat del dret d'interrupció de l'embaràs per qualsevol dona durant les primeres 14 setmanes als hospitals d'arreu de Catalunya, l'accés gratuït a anticonceptius de llarga durada, la gratuïtat de l'infantil 2, el servei de cangur públic, la feminització dels cossos de seguretat amb la reserva del 40% per les dones, el pla d'acció per combatre la pressió estètica, anunciats pel govern de la Generalitat, són exemples de passes en el bon camí. Però no tots són flors i violes, ni els avenços van sempre en línia recta i vertical. La nova masculinitat del segle XXI fa que molts homes s'han sentit qüestionats perquè no entenen el nou rol que han de tenir. Ja no ens cal el gran protector, ni el dominador, ni els grans seductors en les relacions de parella. I per això no acaben de trobar el seu lloc adient en una societat que cal més equitativa i lliure. Per tot això i molt més, avui dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, ens cal continuar denunciant, reivindicant i participant en tots els actes que s'organitzen amb aquesta finalitat. Participem, doncs, arreu, el major nombre de dones, i deixem que els homes ens donin suport i ens acompanyin en la lluita. Bona diada de les dones treballadores, avui i sempre.
Doncs vinga, va, quan falten 2 minuts per un quart de 9 del matí, anem ja a desgranar una mica les notícies més destacades que ens deixa aquest 8 de març. Comencem per Palafrugell, que commemora el Dia Internacional de les Dones Treballadores amb la programació de diferents activitats que inclouen la gravació d'una flash mob, la lectura del manifest institucional, el sopar de dones i una conferència al Museu del Suro. La voluntat és reivindicar la igualtat de tracte de drets i d'oportunitats. Organitza l'Espai Dona amb la col·laboració d'altres entitats del municipi, ens ho explica en Ferran Castelló.
Les iniciatives del 8 de març començaran amb la lectura del manifest institucional davant l'Ajuntament a les 12 del migdia. També hi haurà la participació dels centres educatius. Sònia Viboles, de l'Espai Dona de Palafrugell, va animar que tothom escolti la lectura del manifest.
A les 12 del migdia és un espai, en principi, laboral, no? Un horari laboral, i convidem a tothom que pugui fer una parada simbòlica, si hi ha qui decideixi no fer vaga, de fer una parada simbòlica i escoltar la lectura del manifest.
A la tarda, de les 6 a les 7, tindrà lloc el Cinefòrum Feminista per veure curs en clau feminista a Can Genís. Organitzen els educadors de carrer i l'Espai Jove i conviden les dones de qualsevol edat.
Que projectaran diferents curs en clau feminista i estan convidades totes les dones de Palafrugell de diferents edats. O sigui, no és perquè organitzi educadors de carrer o l'àrea de joventut o des d'Espai Jove, només conviden a dones joves, no?
I a un quart de vuit del vespre es gravarà la flash mob 8M amb la cançó Ai Mamà de Rigoberta Bandini. El Colectivo Tàctic ha anunciat quina és la coreografia que cal assajar per ballar la plaça nova. L'activitat està oberta a tothom i s'ha de portar un mocador lila.
Sonarà una música i gent que s'ha preparat una coreografia enmig de l'altra gent que no ho coneix, doncs sonarà aquesta música i hi haurà aquesta coreografia.
Demà, 6:15 de la tarda, la biblioteca organitzarà l'Hora del Conte Petita i Gran amb la voluntat de promoure la igualtat de gènere. Anirà a càrrec de Creixent amb Art. El divendres 10, al matí, de les 10 a les 12, a Can Genís s'impartirà el taller Assertivitat, com posar límits amb respecte, amb Amàlia Valderrama. I a les 7 del vespre del divendres, al Museu del Suro, hi haurà la xerrada El treball de les dones taperes del Baix Empordà al segle XIX, a càrrec de Margarita López Antón, professora d'Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona i guanyadora del Premi Santiago Zapata 2022. I a 9:15 del vespre, al local del Consell de la Gent Gran, tindrà lloc el quart sopar de dones. Es realitzarà una quina feminista dinamitzada pel col·lectiu Lo Relacional. I pel que fa al diumenge, a les 12 del migdia, hi haurà una activitat familiar i juvenil al Museu del Suro, al cas Titanic, la mort d'Isabel Bassols, que és un cluedo a l'exterior del museu. I per acabar el dilluns, a les 6 de la tarda, hi haurà el Club de Lectura en Femení a la Biblioteca de Palafrugell. Amàlia Valderrama coordinarà el taller per parlar de musclos per sopar de Birgit van der Beke.
Doncs un cop repassades totes les activitats que es duran a terme a Palafrugell amb motiu d'aquest 8 de març, nosaltres seguim amb diferents notícies. Ens anem cap a Pals perquè allà els seus pagesos estan indignats i angoixats per les restriccions per la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua ha activat la fase d'excepcionalitat a 224 municipis de Catalunya. Aquesta situació afecta a 11 localitats del Baix Empordà. Hi ha restriccions que afecten directament a la població, als comerços i a la indústria. Però un dels col·lectius que s'ha vist més afectat per aquesta situació d'excepcionalitat són els pagesos, Maria Alzina.
Cal recordar que des de l'ACA han anunciat que s'ha de reduir un 40% l'ús de l'aigua per a usos agrícoles. Tot i això, el president de la comunitat de regants del Rec del Molí de Pals, Albert Grassot, explica que encara no s'ha concretat del tot quina serà la quantitat d'aigua que podran utilitzar per regar els conreus d'aquesta zona del Baix Empordà. Per saber-ho, han de fer una reunió amb la comissió de desembassament el pròxim 30 de març, que s'ha avançat un mes a causa de la sequera.
Si tu agafes el decret de sequera i llegeixes, la restricció és del 40% com a màxim.
Mm-hmm.
Vale. Què vol dir això? Que si agafes la lleta petita, vol dir que ells com a màxim ens donaran el 40%. Però que serà la comissió de desembassament del dia 30 de març la que ens dirà l'aigua que ens donaran. És a dir, a dia d'avui, nosaltres encara no sabem l'aigua que ens deixaran utilitzar per regar. És incertès. De moment és incert. O sigui, de moment no saps si te donaran els 40, si te'n donaran 20, si te'n donaran 25. Saps? O sigui, és un patir, perquè tampoc pots fer ni programar res.
Albert Grassot afirma que no s'ha fet tot el que es podia fer. Tot i que han rebut una petita ajuda de l'administració per solucionar temes relacionats amb la sequera, el cost d'obres en la zona dels recs o les pèrdues que les han hagut d'assumir els pagesos. Albert Grassot recorda també que una gran part de l'aigua que surt de l'embassament de Susqueda i del riu Ter marxa cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. El que més molesta i angoixa els pagesos no és la falta d'aigua, sinó la incertesa i la manca d'orientació que hi ha hagut per part de l'administració. Albert Grassot afirma contundentment que el sector de la pagesia se'ls posa a la cua quan es tracta de gestionar un recurs tan valuós com l'aigua.
I Maria, com afronten aquestes restriccions des de Pals?
Doncs el president de la comunitat de regants del Rec del Molí de Pals explica que l'arròs es comença a sembrar a finals d'abril. Tot i això, treballen abans per fer una previsió de les llavors que plantaran.
A més, si des del Departament d'Agricultura hi hagués hagut una orientació de dir no, guita, tranquils, que fem això, us podem compensar això, podem fer allò, podem fer l'altre. Però de moment està tot a l'aire. Molta superfície es conrea amb mesures agroambientals. Hi ha uns compromisos a complir. Si no els compleixes, pots tenir una sanció i, a més, te pot obligar inclús a no poder-hi tornar a existir un altre any.
Albert Grassot conta que ells tenen un molí propi i una llista de clients als que han de vendre l'arròs, però si no poden produir la quantitat suficient hauran d'enviar els clients a un altre proveïdor. Explica també que els pagesos que conreen arròs no començaran a regar fins a mitjans del mes de maig, si el nombre de pluges és l'habitual per aquesta època de l'any. Si no plou suficient durant aquesta primavera, el nombre de restriccions a l'estiu acabarà augmentant. Des de la pagesia explica que ja no poden optimitzar més l'aigua. Albert Grassot reconeix que ja se segueixen totes les normatives i indicacions per mirar d'allargar la vida útil de l'aigua en els conreus. A més, el president relata que la planta necessita uns mínims nivells d'aigua per poder sobreviure. Cal recordar que a part dels conreus d'arròs, la majoria de cultius al Baix Ter són de regadiu i, per tant, necessiten l'aigua per sobreviure.
I quines solucions aporta aquesta problemàtica a la sequera?
Primer de tot, Albert Grassot explica que el problema de l'aigua no és una qüestió regional de Girona o Barcelona, sinó que és un problema de país. El president de la comunitat de regants del Rec del Molí de Pals, a més, conta que repartir l'aigua del Ter entre la conca de Barcelona i la de Girona no és la solució a la sequera.
De la fase que estem ara a la propera, hi va molt poc. Hi ha molt poca diferència d'hectòmetres. I si no plou, és molt fàcil que hi arribem. Clar, llavors la restricció és del 80%, llavors, eh? Llavors sí que ja apagui, vamones, eh? Llavors val més tancar baixeta i no donar aigua a ningú.
Albert Grassot també recorda que amb la guerra d'Ucraïna o la pandèmia s'ha vist la importància de la producció de proximitat. En definitiva, no només s'ha d'apostar pel creixement i l'abastiment de la zona de Barcelona, diu Grassot, sinó que també s'ha de procurar ser amable amb els productors fora de l'àrea metropolitana. Al final, tothom espera que plogui, explica Albert Grassot. Però si al final no plou...
Canviem ara radicalment de tema, Maria. Ryanair ofereix 29 rutes aquest estiu des de l'aeroport de Girona, potenciant el Regne Unit en detriment d'Itàlia. Tot i que la companyia no donarà a conèixer la planificació definitiva fins d'aquí a unes setmanes, a través de la seva web Ryanair ven bitllets per a 29 destinacions des de Vilobí d'Onyar. Si això es manté, suposarà un descens en relació a l'estiu passat, quan va operar-ne 32.
De moment, al llistat no hi apareixen ni Budapest ni tampoc Varsovia. La retallada més significativa, però, fa referència a les connexions amb Itàlia, perquè de les 6 que hi havia l'any passat, ara tan sols se'n mantenen 2, en concret Pescara i Pisa. No hi apareixen ni Roma, ni Nàpols, ni Milà, ni tampoc la Mèzia. Per contra, però, l'aerolínia potencia les seves connexions amb el Regne Unit, un mercat que aquests últims anys s'ha vist afectat tant pel Brexit com per la pandèmia. Aquest estiu, la companyia irlandesa del Baix Cors recupera 3 connexions que ja havia operat abans de la pandèmia, les de Birmingham, Belfast i East Midlands. Les dues últimes ja a finals de març i la primera a partir del juny. En aquests destins, Ryanair hi volarà amb una freqüència d'entre 2 i 4 vols setmanals. Aquestes rutes se sumen a la de Londres a Stansted i a les altres 4 de que Ryanair també va operar amb destí a Regne Unit l'estiu de l'any passat. En concret, les dues de Bournemouth, Bristol, Leeds i Manchester. L'aerolínia, doncs, reforça així les rutes amb el mercat britànic des de Vilobí d'Onyar. Aquest estiu Ryanair mantindrà la ruta amb Santiago de Compostela que va engegar l'estiu passat, aprofitant l'extensió de l'any jubileu. De fet, serà l'única que uneixi Vilobí d'Onyar amb el mercat estatal, perquè no hi haurà cap altre vol domèstic. La companyia també operarà 2 connexions amb els països nòrdics, on ja va volar l'estiu del 2022. Seran les de Helsinki i les de Riga. Des de Vilobí d'Onyar, doncs, Ryanair enllaçarà amb Finlàndia i Letònia. El llistat que apareix a la web de la companyia es completa amb Düsseldorf, Frankfurt, Hahn, Múnich, Wiesbaden, Baden i Nuremberg, Brussel·les, Charleroi, Brussel·les, Zaventem, París, Bobois, Cork, Dublín, Nok i Shannon, Eindhoven, Cracòvia, Poznan i Wroclaw. Tot i que la temporada d'estiu a l'aeroport Girona-Costa Brava comenci a finals d'aquest mes de març, coincidint amb la Setmana Santa, la companyia irlandesa de baix cost no començarà a operar les 29 rutes aleshores. De fet, a les 25 que hi ha, que s'incorporaran a les 4 que han mantingut durant l'hivern, n'hi ha fins a 14, que no començaran a enlairar-se fins al juny.
Anem cap a Palamós. A Abans vull destacar el mèrit de la Maria Alsina amb aquestes 29 destinacions i algunes que eren pràcticament impronunciables. Com dèiem, anem cap a Palamós perquè l'Ajuntament preveu acabar l'ampliació de la deixalleria municipal abans d'aquest estiu, Paula.
Les obres a càrrec de l'empresa Tallers Vidal a Mill, l'única que es va presentar a la licitació, tenen un pressupost d'aproximadament 400.000 euros i s'han executat en dues fases per no cessar l'activitat de la dependència municipal en cap moment. Ara bé, s'ha treballat amb limitacions i, per tant, s'espera poder recuperar el funcionament normal de la instal·lació de cara a la temporada d'estiu. La deixalleria municipal de Palamós està situada al carrer de Rafael Savalls, al polígon industrial de Sant Joan, i va ser la primera de la comarca que es va inaugurar l'any 1999. Per això havia quedat obsoleta i era necessària aquesta ampliació per adaptar-la a les necessitats actuals en matèria de reciclatge.
El regidor de Medi Ambient, Xavier Lloberes, n'ha parlat al respecte a Ràdio Palamós, Paula.
Serà un salt qualitatiu al municipi de Palamós. Va ser en el seu moment, l'antiga deixalleria va ser la primera de la comarca i ara havia quedat molt desfasada i els pobles del costat tenien unes deixalleries molt millor que nosaltres, i en aquest sentit ara ens equipararem i tindrem una deixalleria de primer nivell. Primer es va fer una part i ara es fa l'altra sense deixar la deixalleria tancada.
Originalment ocupava una parcel·la de 1.910 metres quadrats, la qual ara s'ha ampliat amb una de 1.228 metres que hi ha al costat, també propietat de l'Ajuntament i que abans s'utilitzava com a magatzem de material de la brigada municipal. L'objectiu del projecte ha estat reformar la deixalleria de manera integral per donar resposta a una població de 18.000 habitants, més una estacional de 40.000 a l'estiu, amb un conjunt d'11.000 habitatges.
Palafrugell farà una pista esportiva coberta al barri del Mas Mascort. L'objectiu és que serveixi com a espai perquè els alumnes de l'escola de Barceló i Mates hi facin educació física i com a pista d'entrenament pels equips del municipi. És l'alternativa que s'ha trobat després de descartar fer aquest mateix procés al pati de l'escola. La previsió és que els procediments administratius per construir-lo comencin entre el març i l'abril. Ferran Castelló.
Serà una pista esportiva d'entrenament de 20x40 i amb un terra dur perquè s'hi pugui fer patinatge, tal com explica Ràdio Palafrugell el primer tinent d'alcalde, Josep Piferrer. Estarà ubicada a la parcel·la entre els carrers de Pals i el carrer Bellcaire, on ja hi ha una altra pista esportiva i un aparcament. Dins d'aquesta illa s'està estudiant on situar-la.
L'ubicació exacta és una pastilla que hi ha, fet aquest, el carrer Bellcaire, carrer de Pals, per entendre's a la gent, allà entra tota la pastilla, vol dir tota la mansana, diríem, no?
Sí.
Que ara actualment hi ha una pista esportiva i un aparcament de la zona del Mas Mascort i el local social, perquè la gent ens pugui entendre, doncs tot allò fins al final, que ve aquest carrer Indústria, tot allò és zona esportiva, no? I la pista irà en aquesta zona. No?
Piferrer explica que en aquesta zona, en el futur, s'hi podrà fer un camp de futbol i un pavelló, però que s'hi comença fent una pista coberta amb la previsió i planificació per unes futures instal·lacions.
Creiem que en el futur hi haurà un camp de futbol, però en el futur, un camp de futbol normal i un futbol set, val? Però llavors també hi ha un pavelló i una pista d'entrenaments. Començaríem per la pista d'entrenaments, però en el moment de planificar la pista d'entrenaments, el que hem de fer és planificar la resta perquè hi hagi els serveis puguin ser, doncs, per exemple, tot un sistema de vestidors que siguin els mateixos per aquestes quatre instal·lacions.
L'objectiu és poder aprofitar el projecte que ja s'havia redactat quan la pista es volia fer al Barceló i Mates. Això sí, el fet que calgui fer moviments de terra suma complexitat i farà que el cost superi previsiblement el 1.000 d'euros.
Si han de posar-hi més diners perquè hi haurà moviment de terres, val? I l'adequació a l'espai, s'han de posar-hi més diners. La idea que teníem en un principi és a veure de quina manera els planos, aprofitar els planos i demanar a l'equip redactor d'aquell projecte que l'adaptin en el nou terreny. Val? Això no ha de ser... També serà més diners, no? Però bé, serà una quantitat mínima.
Piferrer explica que la Comissió d'Urbanisme hi ha donat el vistiplau i espera que aquest mes de març es faci la planificació.
I afegeix que cal creuar els dits perquè quan surti la licitació hi hagi empreses que hi participin. Ara sembla que no hi ha problemes pel que fa al material perquè els preus s'han estabilitzat.
bueno, s'ha aprovat el projecte de posar-lo allà i un cert moviment de terres, que això és el que ens estalviàvem en el Barcelomates, perquè la pista ja està pavimentada i llavors més es tractava d'aixecar-lo i posar un paviment sobre el paviment que hi havia, que era molt, seria menys costós, i en aquí hi ha d'haver-hi un cert moviment de terra, val? I la construcció. Però no, de permís especial no s'ha de demanar cap modificació de pou ni res de tot això.
Un dels impediments que es va trobar a l'anterior projecte és que cap empresa va voler-ho fer per l'encariment dels materials.
En el moment que el Departament d'Educació decideix que no farà un nou centre, sinó que els dos centres iran allà, més els barracons que han de... les aules prefabricades que hauran de fer, donar l'ampliació a l'institut mentre es faci les obres noves, també iran allà. Clar, llavors la conglomeració de totes aquestes coses en allà es va fer poc viable d'ocupar una pista, perquè llavors sí que els espais, quedaven els espais lliures suficients, diríem, en metres quadrats per al Departament d'Educació, però sí que, en comparació del que hi era ara, era doncs molt i molt reduït.
Pi Ferrer assegura que aquesta pista s'ha previst perquè la necessitat actual a Palafrugell és de pistes d'entrenament i no de competició. Assegura que la majoria d'equips han incrementat els participants i alguns clubs han hagut de fer sacrificis perquè no tenien més pistes.
O sigui, la necessitat que tenim a Palafrugell ara actualment de pistes d'esportives és per entrenament. Tot el que és esport espectacle, diríem esport de competició, amb això no tenim cap mena de problema. L'esport de competició es fan dissabte al dematí, dissabte a la tarda, diumenge al dematí, diumenge a la tarda. Amb aquestes quatre franges, amb el que és patins en el pavelló de patinatge i el que és esports de pista en el pavelló, tenim prou espai.
Avui és 8 de març i és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i cada cop són més les dones que arriben al capdamunt de grans empreses i organitzacions. Aquest és el cas de Montse García i Anna Rivera, que codirigiran la Fundació Hospital de Palamós, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Per parlar d'aquest nomenament ens visiten tant la Montse García com l'Anna Rivera. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
En primer lloc, volíem parlar una mica sobre quan, en el moment que vau assumir el càrrec, que entenc que va ser ahir, però quins són els plans principals per la Fundació?
Bueno, sí, ahir, tal com dius, doncs ahir dia 7 va ser el primer dia. I bé, els plans que tenim és de continuïtat. Ens han deixat molt ben marcada la línia, l'antic gerent que estava aquí, i tenim molt clar la trajectòria que hem de fer, els objectius i la finalitat, el nostre objectiu. Vull dir que ens ho han deixat com una mica amb un llacet. Vull dir que el que hem de fer és treballar molt, uh-huh, i continuïtat, i si es pot, millorar, evidentment.
Clar, heu de tenir en compte que tant la Montse com jo ja estàvem al Consell de Direcció, per tant, ja compartíem molts dels problemes, moltes les estratègies, uh-huh, moltes accions, molts projectes, amb el que, i a més a més el doctor Pérez era molt participatiu, molt consensuador, llavors estàvem molt a dins de totes les decisions. Per tant, per nosaltres és fer un pas endavant, però no, en absolut, o sigui, sabem on som.
D'acord, és a dir, ja portàveu temps dins del comitè de direcció, llavors entenem que és un pas més, no?, un procés més dins d'aquest camí. Us ha estat fàcil, però, arribar fins on sou ara?
Ha sigut qüestió d'anar treballant, i si parles amb el fet de que som dones, que avui que és el dia de la dona, uh-huh, doncs hem hagut de conciliar la nostra vida familiar i com a treballadores. Però vull dir, per mi, no, parlo ara jo, Anna, per sí, mi, no ha sigut un problema. Sí que he tingut que estirar molt de família, de recursos externs i tal, però vull dir, contenta d'on he arribat, i sí que ha sigut un esforç, però bé, ha valgut la pena, perquè ara som visibles, el que dèiem.
El sector salut també està molt feminitzat, eh? És a dir, és un sector on ens és molt fàcil... estem molt acompanyades de dones, llavors el fet de treballar tothom i de sobretot jo crec que és molt important, tant si ets home com si ets dona, és envoltar-te d'un bon equip, de gent que estira, de gent que comparteix els objectius i de que té ganes de treballar amb tu. Però és veritat que en el sector salut l'haver-hi tanta dona és com molt més fàcil que els directors o caps de servei o si hi hagi molta més dona com a.
Evidentment, el que diu l'Anna, tenim un equip darrere, això t'ajuda moltíssim, ajuda a tu anar prosperant i tenir confiança i empoderar la teva gent que t'acompanya. Pensa que el que diu l'Anna, aquí el 77% del personal pràcticament són dones. Vull dir que és un percentatge molt elevat, el sector sanitari, vull dir que és important.
Clar, estem parlant doncs d'un sector en aquest sentit excepcional, no?
Sí, és que no en conec d'altres. Poder el de mestres també està molt femení. No ho sé.
Pues, el sector tecnològic, aquest no. Aquí sí que hi ha molt camí per recórrer, però sí que és veritat que l'àmbit sanitari, que és el que coneixem nosaltres, està molt feminitzat. Després, evidentment, també has d'anar mirant els càrrecs. Vull dir, quan vas pujant, també les dones van deixant d'aparèixer. Però, per exemple, el que us dèiem abans, l'equip directiu, doncs fins ara estava format per 4 dones i pel gerent. Vull dir que això és molt important.
És clar. Recordeu algun moment en el qual us hàgiu sentit infravalorades per el fet de ser dones dins la vostra professió?
Mai. Jo com a metge hi ha moments quan a l'hora d'exercir que hi ha homes que no se senten tan còmodes si us exploro una dona, però suposo que passa el mateix a vegades quan hi ha dones que us exploro un home. Per tant, poder és el moment que a dins de la teva feina té algun problema, no? Però que notes el fet de ser home o ser dona té algun impacte, a part d'això cap.
Jo, si et parlo de l'àmbit meu, que és més econòmic, del món, d'auditoria, que és on jo vinc, però sí que, evidentment, quan eres més jove i potser tenies un càrrec i el teu equip doncs hi havia homes, com que això tampoc no es portava molt bé, però després treballant i tu demostrant que ets una dona, que ets una persona i tots som persones, doncs aquí ja s'acabava el tema aquest de diferencial. Era qüestió d'una mica, al principi sí, però després encaixar-ho tot bé, i jo per mi sempre ha funcionat, poques vegades hem tingut aquesta diferenciació de perquè ets dona, sentir-te una mica a la banda.
Ens alegra també sentir això des d'un àmbit tan i tan necessari o imprescindible com és la sanitat. Com ho dirigiran la Fundació Hospital de Palamós, si bé?
Bueno, doncs la codirecció la plantegem fixant el rumb de l'entitat, definint els objectius de la mateixa, que és on te volem arribar i què volem ser de grans. Que això, de fet, ja ho tenim molt marcat. I el que hem de fer és vetllar pels valors, per la missió i per la visió de l'entitat, que això està definit al pla estratègic i que ho tenim molt clar. Vull dir, aquesta és la codirecció, que és la part superior, diguéssim, de l'organigrama. Després vindria la gerència, que portaré més jo, que és més la part funcional de gerència, temes econòmics, temes de gestió amb el CatSalut i tal, i evidentment l'altra pota importantíssima, doncs la part de direcció assistencial, que és l'Anna, que ella...
Penseu que tenim dos perfils que es complementen molt, és a dir, la part més que insisteixo, que amb la Montse no ens hem conegut ahir, vull dir que portem molts anys.
Ho donem per fet.
La part assistencial, que em toca poder més a mi, i tota la part de tot el que no sigui assistencial, que li recobrà molt més a la Montse, i que a més té molta més experiència que jo en totes aquestes coses.
Crec que farem un bon tàndem, ens complementem.
Genial, ens alegra saber-ho. També ens agrada molt precisament avui 8 de març doncs poder-vos tenir aquí al Supermatí. Ja acabo, avui estem tematitzant força el nostre informatiu en aquest sentit. També hem tingut a Dolors Bassa, política i presa política del Baix Empordà, que ens ha fet el comentari d'opinió i també ens ha posat una mica en situació dins d'altres àmbits del paper de la dona en altres àmbits laborals i de la societat. Us faig la darrera pregunta. Quins passos creieu que s'han de fer perquè més dones accedeixin a llocs més rellevants en el món sanitari com poden ser el vostre? Sabem que és un món on sí que hi ha molta presència femenina, però potser els següents deures és que la presència femenina arribi també als alts càrrecs?
Jo ara poder em poso romàntica, però jo crec que en el moment que siguem capaços de valorar resultats de les persones independentment de si són homes o són dones, perquè al final, jo sempre ho dic això, jo no tinc cap mèrit de ser dona, és a dir, no he fet res per ser-ho. Ara, sí que he fet per estar a la carrera on soc, el que he fet, això sí que tinc mèrit. Llavors, el fet de ser home o dona no ha de ser important. En el moment que siguem capaços de valorar el que som capaços d'aconseguir, de moure i els resultats i els projectes a emprendre, tot anirà molt millor. És a dir, el fet de ser home i dona té relativament poc impacte en els resultats que puguis aconseguir.
Estic d'acord amb el que diu l'Anna. És que hem de començar a parlar de que som persones i no tenir present això és home o dona. Vull dir, s'ha d'obviar, perquè som persones i som persones amb talent, tant si ets dona com si ets home. Llavors, el que hem de fer primer és dir-ho, ens hem de creure que hi ha d'haver aquesta igualtat i hem de treballar perquè aconseguir aquesta igualtat. I això com es fa? Com deia l'Anna, doncs amb bons resultats i obtenint els objectius que volem. Vull dir, és qüestió de creure'ns-ho i de treballar, de tirar endavant.
Queda dit, agafem el vostre testimoni. Montse García i Anna Rivera, codirectores de la Fundació Hospital de Palamós, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí. Felicitats per els vostres nous càrrecs i us anirem seguint.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres, després de sentir aquest testimoni del paper importantíssim de la dona en el que seria l'àmbit de la salut, seguim amb les darreres notícies d'aquest 8 de març. El jutjat mercantil número 2 de Barcelona ha sentenciat que no hi ha hagut usurpació de la marca registrada Taxis Palamós per part del company de professió del taxista palamosí demandant. Paula Brinés.
La magistrada ha considerat que no hi ha infracció de marca ni tampoc s'ha produït competència deslleial i ha absolt el demandant, també taxista del municipi de Palamós. Per tant, han quedat desestimats els quasi 17.000 euros en concepte de perjudicis que demanava el demandant. A més, aquest l'any 2001 va registrar la marca Taxis Palamós amb els seus corresponents elements gràfics i el domini d'internet i acusava l'altre taxista d'usurpació de la marca registrada. Aquest es va defensar al·legant, entre altres arguments, que no hi pot haver distinció de marca perquè els termes taxi i Palamós s'han utilitzat des que existeix aquest servei al municipi. També va afegir que el demandant actuava de mala fe registrant la marca per fer prevaler el seu negoci, tot i formar part de l'Associació de Taxistes de Palamós.
Què ha conclòs la jutgessa?
Sentencia que la possible col·lisió entre els dominis no significa que hi hagi una infracció marcària davant que Taxis Palamós és un terme genèric i únic que li atorga un caràcter distintiu i és l'imatge gràfica registrada. Però aquesta no pot reflectir en el nom del domini d'internet. El demandant considerava que la utilització del terme Taxis Palamós en xarxes socials i internet per part del taxista demandat implicava un acte de confusió i d'aprofitament de la reputació aliena. En canvi, la sentència justifica que no hi ha actes concrets. D'altra banda, la defensa del demandat havia reclamat prèviament la nul·litat del registre de la marca, al·legant una presumpta mala fe del sol·licitant. La jutgessa desestima que se li puguin imputar mala fe només pel fet que hagi registrat un nom al qual no té capacitat de distinció.
Un minut i 9:45 del matí. Vetusta Morla serà cap de cartell del Festival Ítaca 2023. La marca, la banda madrilenya actuarà a l'Estartit el pròxim 24 de juny i serà l'únic concert que el grup farà a Catalunya amb entrades disponibles per aquest 2023. L'actuació serà en el marc de l'Ítaca Sant Joan, que omplirà la platja de música durant dues nits. Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir al web del festival. Anna Salvador.
Vetusta Morla és un dels grups espanyols de pop-rock més important i influent dels últims anys. Des dels seus inicis, ara fa 25 anys, la banda ha anat acumulant himnes de la seva discografia i és un grup especialment reconegut per tenir un directe poderós i contundent. De fet, el grup va fer història per ser la primera banda espanyola capaç de congregar 38.000 persones en un concert propi. L'Ítaca Sant Joan 2023, doncs, segueix afegint llenya al foc per la gran foguera artística i musical de dues nits a l'Estartit. Tot i això, l'organització remarca que encara queda un altre gran cap de cartell per anunciar la nit del 23, que completarà un festival per la posteritat, diuen. Ho faran públic el 16 de març. De moment ja sabem alguns dels caps de cartell dels dos dies, els Cadarres el dia 23 i Vetusta Morla el 24 de juny. A més, l'any passat el festival es va estrenar amb els espectacles amb drons, convertint-se en la primera mostra de música de l'Estat espanyol que ofereix aquest tipus de proposta, i enguany hi tornaran.
I com cada dimecres, tancarem el supermatí amb la tecnologia, amb les novetats tecnològiques, amb en Martí Seguer. Què tal, Martí?
Hola, molt bon dia.
Com
molt
estàs?
Molt bé.
Parlàvem ara també de temes sanitaris, parlàvem amb les noves codirectores de l'Hospital de Palamós, però no és l'única notícia, desafortunadament, de la setmana, i és que hi ha hagut un ciberatac que ha paralitzat l'Hospital Clínic de Barcelona.
Doncs sí, va ser el diumenge, l'Hospital Clínic va patir un ciberatac informàtic que va deixar inoperatiu tot el sistema informàtic, a més d'alguns caps de Barcelona. Així que no ha quedat més remei que tornar com es feia abans, a llibreta, paper i boli, i anar fent, perquè ha deixat el sistema completament cau. Els experts desconeixen quan aquests centres i l'hospital podran tornar a la normalitat, però ja han detectat l'autoria d'aquest ciberatac. Es tracta d'una empresa de cibercrim que es diu Ransom House. És una companyia que actua fora de l'Estat i que sembla que podria estar formada per hackers ètics farts d'informar empreses sobre vulnerabilitats i no trobar cap recompensa.
És a dir, tot aquest problema pot venir per un hacker ètic. Què és un hacker ètic?
Bueno, un hacker ètic és algú que troba alguna vulnerabilitat i diu, ei, ha passat ja això, i vés en compte, posa-hi remei. És això, un hacker ètic.
Entre altres paraules, amb altres paraules, estic divulgant una informació que pot ser beneficiosa per tu, sí, no em fas cas, però al final t'escarmento.
La divulguen en privat, inicialment.
Val.
I després, doncs, sí, seria... És una mica la filosofia d'aquest grup, eh? Bueno, he posat empresa, però una empresa no seria la cosa.
Com està la situació ara mateix?
Clar, la situació està malament, perquè ja et dic, el sistema està inoperatiu. Els experts no saben ben bé en quin moment podran recuperar tot això. I et volia explicar també com funciona el modus operandi d'aquests del Ransom House, perquè ho he estat buscant. Bueno, com et deia, doncs, el que han fet o el que fan normalment és robar les dades, les exposen públicament o les venen. O sigui, busquen fer negoci amb aquestes dades que han robat, normalment.
Les venen, però s'havia parlat que potser hi havia un... que potser es demanava un rescat, no? Que a vegades va per aquí. No és el cas.
De moment no. De moment no. De fet, ho va confirmar en una roda de premsa en Sergi Marcén, que és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, que ha dit que treballen amb Mossos i la Interpol i per justament per això, per evitar més ciberatacs d'aquest tipus. De moment, normalment el que fan és demanar un rescat perquè aquestes dades no es publiquin o no es facin servir, però de moment no ha sigut el cas. No ha arribat cap petició de rescat de ningú. El que sí que sabem és això. Ransom House és el...
I consells per evitar un ciberatac al nostre negoci, podrien ser?
Doncs mira, per exemple, els atacants fixen molt la seva atenció, sobretot als petits negocis, o, bueno, no necessàriament només els petits, però és més habitual. perquè els hi fan un atac petit, diguéssim, els hi demanen un rescat petit i això passa completament inadvertit. Els hi roben tota la informació que tenen, no poden fer res d'aquesta informació i és més fàcil demanar un rescat, no sé, d'un import més petit i que passi completament desapercebut. Bé, no hi ha una fórmula infal·lible, per protegir-nos, és complicat, la veritat, però hi ha algunes, alguns consells que podem fer per evitar-ho. Per exemple, contrasenyes fortes. Porto temps explicant
això. Sí, n'hem parlat de les contrasenyes fortes.
No utilitzeu noms del vostre entorn, números, l'any de naixement, coses que puguin ser fàcilment deduïbles o això, que...
Sí, al final que és això, no? Que la gent que pugui conèixer d'alguna manera, no? Coneixi una mica el teu entorn.
O la nostra lògica a l'hora de fabricar. Exacte. Perquè normalment, com que anem de generar moltes, comencem a fer servir com uns patrons.
I a banda, també hi ha el punt de no tenir la mateixa contrasenya. Bueno, diferents...
Sí, això ja, però jo què sé, què és la contrasenya del Dropbox? Dropbox, no sé què, no sé quantos. Què és la contrasenya del Facebook? Facebook, no sé què, no sé quantos. O,
sí, Facebook i la data de naixement.
Sí, coses així.
Que dius,
la data de naixement la tens publicada al Facebook mateix, vull dir, a veure, són dades que fàcilment un robot o alguna intel·ligència o algun patró a seguir serà el primer que es provarà.
Van fer una recopilació de contrasenyes o de recomanacions de contrasenyes. Podríem fer un dia una recopilació de pitjors contrasenyes. Això també seria divertit,
Sí, algun dia t'ho portaré perquè realment déu-n'hi-do la gent el que posa.
Quins consells més?
Sí, protegir els equips. Tenir-los completament actualitzats. Allò de... Vols actualitzar les actualitzacions de Windows? Sisplau, feu-ho. I els antivirus... I això, un antivirus i un anti-malware. També actualitzat, que s'actualitzi cada dia freqüentment. És una cosa interessant i bona per tenir. Realitzar còpies de seguretat. Això... poca gent ho fa, o bueno, cada vegada més, però hi ha molta gent que viu sense còpies de seguretat i són feliços a la vida. Sí. No, és veritat.
No.
Tenen particulars també, tenen mil i una fotos i no tenen ni una segona còpia feta a qualsevol lloc. La Maria...
La Maria així que l'ha dit, Sí, sí. M'ha fet gràcia la frase d'informàtic de que som feliços a la vida. Sí. Jo ho he sigut durant un temps sense còpies de seguretat i ara m'ho miro més, també. Clar. És veritat que treballo per altra gent i no vull perdre informació. Però és que és una frase que ho defineix molt, no?
Sí.
És com deixar casa teva oberta o...
Sí.
Bueno,
els exemples, no sé, que... una còpia. No tenim una còpia de les claus en un lloc de casa nostra?
Pues, exacte.
Pues el mateix, una còpia. Una còpia en un lloc, en un lloc que tu saps...
Però és que no és tan tangible i costa més a vegades de fer entendre, però és que la informació que tens és igual o més valuosa a vegades.
Sí, correcte, i a més a més, jo què sé, tens fotos de fa 10 anys, coi, fes-li una còpia i deixa-ho a casa la iaia o a casa del tio i ja està.
Maria, ja ho saps,
Sí.
A veure, jo he de dir que peco d'això perquè és que a vegades em fa una mica de mandra.
Bueno, doncs les coses antigues, ni que sigui, fes-ne una còpia i deixa-ho, abandona-ho en algun altre lloc.
Sí, de tant en tant ho faig, però...
Ja és algo.
Molt bé, molt bé.
Què més? Evitar dades personals. Penjades a internet, evitem al màxim dades personals, perquè ja ho sabem que grans empreses són hackejades i totes aquestes dades queden exposades públicament. Per tant, com menys dades compartim a les xarxes o en plataformes o tot això, si no és imprescindible posar-la,
no ho posem.
Per consell, jo diria que evitar posar més dades del que...
Fins i tot anar posant pseudònims i anar posant... No?
Sí, a veure, tampoc cal tornar-se boig, però jo què sé, si et demana, si no et demanen un... No sé, doncs no ho posis. No cal.
Jo totes les aplicacions que no són serioses, ja m'hi poso un pseudònim. Mira, ara m'he sentit, era perquè em diguessis algo bo, saps? Per tirar-me la medalla.
Si no et fies d'una pàgina web o d'un lloc, doncs escolta, és igual, no?
Sí.
L'identitat, ells volen que compris una cosa i marxis, no? Segurament, doncs ja està. Tenir un assessor en tecnologia i seguretat, o un informàtic, que li diríem, és fonamental, ja que ens ajudarà a intuir o a veure coses o riscos que potser una persona de peu no veu i ni, anirà bé. No descarregar continguts pirates, que això també és una cosa que seguim fent. A les xarxes trobem moltes opcions per baixar softwares o arxius o tal, i fàcilment trobem pàgines web on hi ha un crack, una llicència, un no sé què, jo què sé, el Windows piratejat, l'Office piratejat. Escolta, en aquests cracks o en aquestes... això que fa que converteix un software de pagament en gratuït il·legalment, doncs molt possiblement a dintre hi hagi algun regalet. Sí, clar, d'algun de viure els que han fet això. Per tant, sí. Arxius pirates...
No, gratis no hi ha res.
Gratis no hi ha res, exacte. Sí, sí. Per tant, continguts pirates, evitem-los perquè són un focus. Comprovar l'autenticitat d'enllaços i perfils. Això ens passa sovint, que ens arriben correus, i fins i tot SMS ja, als mòbils, demanant, dient-nos que ens han accedit a no sé on, i la web en comptes de ser Amazon.es és Amazon sense una O, coses així.
Ja.
Links estranys, i de remitents estranys i de gent estranya que no sapiguem. Fora. Preferiblement no els obriu.
No els obrim.
No els obriu. I denunciar les autoritats, perquè si trobem continguts, si ens passa alguna cosa, encara que ens sembli inútil perdre mitja horeta per anar-ho a denunciar a la policia, no s'ha de menys, perquè els ajudarem segurament a buscar. Potser no arriba enlloc, però denuncieu. Si passa alguna cosa, denuncieu.
Doncs queda dit, de veritat, seguiu els consells de Martí Seguer, perquè a vegades tot això ho passem per alt i té molta més importància de la que creiem. Anem a parlar un moment del Mobile World Congress, Mobile World Capital, millor dit. Perquè aquest any amb Google, conjuntament amb Google, han lluitat contra les fake news, no? Les notícies falses.
Doncs sí, han creat una plataforma, estan creant una plataforma que es diu Fast Checking Suite i estarà disponible el 2025 i es podrà fer servir en català. Google i la Fundació Mobile World Capital han arribat a un acord per desenvolupar una eina digital per lluitar contra les notícies falses. Així ho van anunciar al Mobile World Congress, que es va celebrar la setmana passada aquí a Barcelona, on van detallar que la plataforma estarà disponible aquest 2025, estarà en català i el seu... ens comentaven que volen donar eines a la societat que permetin automatitzar la detecció de les fake news i combatre-les. Així ho va dir l'Eduard Martín, que és el director de connectivitat del Mobile World Capital. L'eina permetrà verificar amb més agilitat i velocitat les informacions publicades en canals digitals, que és un dels temes que més preocupa ara actualment, no?
Clar, és a dir, jo ho celebro, però és molt complicat, eh?
Sí, això ho farà a través de l'intel·ligència artificial, com no, i ho farà a través de tota la informació que té Google a la xarxa, a través de comparacions amb
altres mitjans.
Amb totes les dades que Google recull.
Però si, clar, per exemple, si la informació, entenc que si només s'ha penjat en un mitjà, llavors pot haver-hi més problemes, no?
Pot ser.
Faltarà aquell contrast, però tot això és un pas endavant, evidentment.
Sí. Haurem de veure aviam com es portarà a terme, no? Això 2025. De moment la comencen a crear, aquesta eina.
Doncs celebrem també que internet es vagi netejant en aquest sentit. I tenim un minutet per parlar de l'última nova plataforma de streaming, que és Sky Showtime.
Doncs sí, és una plataforma de vídeos sota demanda, Sky Showtime, que arriba amb la producció de continguts propis dels estudis d'Universal, Paramount i DreamWorks i la cadena NBC. Bé, és la competència del Netflix, de l'HBO, de l'Amazon Prime Video o de Disney Plus. Ha aparegut de cop i volta aquesta plataforma per fer la competència, aprofitant el cop baix que la cosa de Netflix,
de cop i volta
ha aparegut aquí mig.
Està sense rumb Netflix. També ho anirem seguint, però de moment jo, Martí, no he hagut de fer res i segueixo mirant-ho.
Jo també segueixo anar fent.
Doncs molt bé, anirem seguint aquesta nova plataforma que és Sky Showtime, que s'uneix a tantes altres plataformes que estan sortint, i al final és una oferta més i veurem si ens dona, bé, si té èxit, si ens dona coses que les altres plataformes no ens donen.
Sí, de moment el que té a dintre no són coses molt actuals, però bueno, sembla que s'anirà farcint-se de nous de més continguts.
Uh-huh. Martí Seguer, moltes gràcies.
Molt bé.
Tornem la setmana que ve amb més novetats.
Perfecte.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I nosaltres marxem ja avui dimecres 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Hem dedicat aquest programa a visibilitzar una mica aquest paper de la dona amb el comentari d'opinió de Dolors Bassa i també d'Anna Rivera i Montse Garcia en l'entrevista que podreu recuperar en el web, que són codirectores de la Fundació Hospital de Palamós. Nosaltres tornem demà de 8 a 9.